Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com ha anat aquest matí de diada. A Barcelona ha passat per la pluja, només a Barcelona. Pluja molt important, però només al centre de Barcelona. La resta de Catalunya pràcticament no ha caigut ni una gota. Partits i entitats han fet les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova i han fet crides a defensar el català després del cop del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el català a les aules, conegut ahir mateix. Govern, partits i entitats han reivindicat la llengua i l'ensenyament en català en els principals actes d'aquest 11 de setembre. També en l'acte central d'Òmnium Cultural, que finalment s'ha hagut d'anul·lar per la forta pluja. Però sí que hi ha hagut discurs del seu president, de Xavier Antic. També ens ha fet ressò de l'última enquesta del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que diu que el PSOE guanyaria si avui es fessin eleccions generals espanyoles. Els socialistes guanyarien, a més, amb 9 punts d'avantatge sobre el Partit Popular i, per tant, es trencaria l'empat tècnic que havia indicat l'anterior enquesta del mateix CIS. El Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo trauria els pitjors resultats dels últims mesos, baixaria gairebé 3 punts, mentre que, a nivell d'independentistes catalans, Esquerra Republicana es mantindria sense canvis i Junts per Catalunya baixaria 2 dècimes. Això, insistim, són resultats del CIS fet públic avui. I fa poca estona hem sabut que el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2%, igual com els va deixar en l'última reunió de política monetària el mes de juliol. El BCE aprofita que la inflació sembla estable per aconseguir el 2% i que el creixement va fent i per això ha decidit no moure aquests tipus d'interès. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia, Ramon?
Doncs que totes les línies del metro es reforcen aquesta tarda per evitar embussos a la zona del Pla del Palau i el Passeig de Colom, on l'ANC i Òmnium han convocat la manifestació de la diada. A les línies 3, la verda, i la 4, la groga, hi circularan 20 trens addicionals que incrementaran l'oferta de tarda un 22% respecte a la d'un festiu. També hi haurà més personal d'atenció als usuaris, sobretot a les estacions de Barceloneta, Jaume I, Drassanes i Paral·lel, entre d'altres. Pel que fa als autobusos, entre 3:45 de la tarda i les 9 del vespre es desviaran una desena de línies que passen per la zona de la manifestació. TMB avisa que caldrà seguir les instruccions de la megafonia. I també hem de parlar de Sant Boi, perquè aquest matí, institucions i entitats han fet a l'església de Sant Baldiri, de Sant Boi de Llobregat, on hi ha la tomba de Rafael Casanova, el tradicional acte d'homenatge a qui va ser el conseller en cap de Barcelona durant la Guerra de Successió. S'ha hissat una senyera des del campanar i s'ha fet un ball de bestiari popular i de gegants. Hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull, l'alcaldessa de Sant Boi i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i diversos consellers del govern. I centenars de ciutadans també han visitat aquest matí els edificis del Parlament i el del Palau de la Generalitat, que fan jornada de portes obertes fins a les 5 a la Generalitat i fins a les 6 de la tarda al Parlament. I aquesta pluja que explicaves fa un moment, la pluja que ha caigut a Barcelona amb força, sobretot a la façana marítima, ha fet que els bombers de la ciutat hagin hagut de fer diverses sortides, sobretot per atendre inundacions de soterranis i baixos, segons que han informat fonts municipals. No consta per això cap afectació a l'espai públic. Protecció Civil de Barcelona ha activat en fase d'alerta el pla d'actuació d'emergència per risc d'insuficiència drenant, és a dir, davant la possibilitat que els embornals dels carrers no siguin capaços d'absorbir tota l'aigua de la pluja, si és que es repeteixen aquests ruixats d'aquest matí. I encara una última qüestió. Dimarts que ve començaran les obres, també a Barcelona, per reconvertir en una gran plaça l'espai que hi ha al davant de la Sagrada Família, a la banda del carrer Marina. La idea és integrar en un únic espai el tram del carrer Marina entre Mallorca i Provença, que ara està pacificat, però és provisional, la plaça Gaudí i la façana del naixement de la Basílica. Segons l'Ajuntament, serà una gran plaça versàtil on s'estendrà el parc que ja existeix i que servirà per a trobades populars i com a avantsala de l'entrada al temple.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda, Ferran.
Bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Hola, bona tarda.
I el Marc Molins, advocat penalista. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, aquest matí de diada?
Remollats.
Remollats uns més que d'altres. Em sembla que la Mònica ve especialment afectada, eh?
I el Marmolins va d'esport. S'ha de poder dir.
Estava desitjant, Ferran Casas, poder-ho dir. Ho has vist, eh?
Sí, clar, acostumat a la seva formalitat i avui ens presenta amb calça curta.
Explicar que Marc Molins sempre ve habitualment, o sovint, a vegades, directament des d'un judici, o a vegades des del seu despatx d'advocat, i per tant ve de 21 botons, camisa, americana...
Sí, clar.
I avui és un dia festiu, i tot i que em sembla que ha estat treballant...
He estat treballant des de...
Però vas d'esport, vas d'esport.
Trobo aquí fora el carrer amb calça curta, dic, eh? Però bé, dic, me l'han canviat.
He vingut de paisà.
Cosa que es demostra que la gent que porteu vestit tots els dies també sou capaços de vestir-vos d'una altra manera, eh? No us sembreu de traje.
No t'ho creuràs, Òscar, però aquesta pregunta me la va fer un alumne en una ocasió. Acaba la classe i li puc preguntar una cosa i tal, digui'm. I em fa aquesta pregunta. Vostè alguna vegada va sense traje?
Sí, sí, jo... Té polos i samarretes al seu armari o només té camises i corbates? No? Bé, doncs en aquest matí atípic, podríem dir, amb aquesta Diada Nacional de Catalunya, que de seguida comentarem, analitzarem aquesta i altres temàtiques, però ja sabeu que sempre el primer tema ens ve des de fora.
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
I ja sabeu que els dijous saludem a l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda i bona diada.
Com estàs?
Molt bé, avui és la Diada de Catalunya i demà serà la migdiada de Mallorca.
Molt bé, escolta'm.
Ja sabeu que ens varen canviar el dia de la Diada, que era el 31 de desembre, i ara de sobte ha passat a ser el 12 de setembre.
I aquests canvis a vegades hi ha molta, o sigui, tenen molta acceptació i a vegades no en tenen cap d'acceptació i acaba sent un embolic, això, eh? Però...
Jo diria que de moment no en tenen gaire.
No acaba de relar, no? De moment no acaba de relar tot plegat. Però vaja. Molt bé, doncs escolta'm, demà felicitarem la gent de les Illes. Què ens vols proposar, a veure?
Mira, jo ara fa just 24 anys, en aquests mateixos moments estava cercant pis. Anava a veure'n un, més o manco en aquesta hora, sortia d'un dinar de feina, treballava a una ràdio, feia un any que havia acabat la carrera, i vaig agafar el metro, i a l'andana, en els monitors, a les pantalles, anunciaven una pel·lícula apocalíptica. Vaig pensar que devia ser la nova pel·lícula de Roland Emmerich, el director d'Independence Day, i res, arriba el pis que havia de veure amb la meva futura companya de pis, però la persona que ens l'havia de mostrar no s'hi va presentar. I millor, perquè des de fora, com a mínim, el pis no tenia gaire bona pinta. Tornàvem en el metro, encara hi havia el tràiler d'aquella pel·lícula, el que passa és que em va dir la meva futura companya de pis que no era cap pel·lícula, sinó que un avió s'havia estavellat de veres contra les Torres Bessones, no? I, de fet, en aquell moment em sembla que ja eren dos avions. Per què explica això? Perquè els que han viscut la major part de la nostra vida de lloguer i hem hagut de canviar sovint de pis, sempre relacionarem els moments històrics amb una mudança, amb el moment que cercàvem un pis, amb els problemes amb els companys de pis, amb la por que ens pujassin el preu del lloguer, etc. No? Jo visc a Barcelona perquè vaig venir a fer periodisme i ja em vaig quedar aquí, no? Vaig arribar de Mallorca l'any 1995, mon pare i mon mare em varen pagar la carrera i el lloguer, la part corresponent dels pisos on vaig viure fins que vaig acabar la universitat, que llavors ja me vaig independitzar. Eren pisos compartits, pisos d'estudiants, després van venir els meus germans i va passar el mateix, no? A casa meva no som rics, ho he de dir, no és que estiguem forrats ni res d'això, però fa 30 anys era possible i era habitual enviar els teus fills a estudiar fora de Mallorca, normalment a Barcelona o a Madrid, no? I avui això seria absolutament impensable. Jo dubto molt que el meu germà que viu a Palma pugui enviar les seves filles a estudiar fora, si volen fer-ho més endavant, quan siguin grans, quan ells mateixos tenen problemes per trobar pis a un preu raonable a Mallorca. A Barcelona, ara, hi ha uns 235.000 estudiants universitaris. I si retrocedim al curs 2021-2022, que és quan hi ha dades de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística, més del 76% dels alumnes universitaris varen estudiar fora del seu lloc de residència. Hi havia 130.000 alumnes que varen haver de desplaçar-se a una de les 25 localitats catalanes on hi ha centres d'ensenyaments universitaris i allà havien de llogar un pis, de llogar una habitació o varen anar a una residència. Ara les xifres deuen ser més o manco iguals, amb l'agreujant dels nous rècords en el preu dels lloguers. Hi ha estudiants que paguen autèntiques animalades per habitacions minúscules, sense ventilació, perquè no tenen alternativa. A la nostra època no és que els pisos fossin la gran cosa, tampoc. Eh? Molts caien a trossos i tenien habitacions terribles, però el preu era molt més baix. I he estat mirant els preus de les residències d'estudiants i he vist habitacions compartides amb llitera per 650 euros, també he vist habitacions compartides per 1.200 euros, És molt rar trobar-te una habituació individual per sota dels 800 euros. Estem xerrant de residències, eh? Hi ha una pàgina de l'Ajuntament de Barcelona sobre allotjaments per a estudiants i dona l'opció de programes d'allotjament intergeneracional. Es diu Viure i Conviure i és molt interessant perquè posa en contacte estudiants i persones més grans de 60 anys perquè visquin juntes. I en aquest mateix web diu residències d'estudiants i col·legis majors, Ajuntament de Barcelona. Hi ha un cercador, explica que la majoria d'aquests centres estan gestionats directament per les universitats. M'estranya molt, hi he clicat i la pàgina no existeix. I després hi ha un altre enllaç que diu pisos disponibles per a estudiants de Barcelona. Mires aquells pisos i van 1.100 euros un pis de 60 metres quadrats, 1.700 euros, 900 euros un pis de 40 metres quadrats, i clar, això és desesperant. Perquè, tot i que hi ha una educació pública i tot i que hi ha una oferta d'estudis superiors, per a moltes persones és inviable accedir a estudis universitaris si no són a prop d'allà on viuen. I, per tant, l'educació, que és aquesta gran eina que hauria de fer que tots tinguem les mateixes oportunitats i que se suposa que hauria de ser per a tothom, és inassumible per a aquelles famílies que no tenen molts dobbers, no? Que no tenen molts diners. I aquí hi ha una prova més, l'enèsima prova, que l'habitatge ara mateix és el principal causant de la desigualtat social.
Això que explica la Llucia Ramis lliga perfectament amb la notícia que ahir explicàvem al Catalunya Migdia, ens explicava l'Anna Escura, la nostra companya de la secció de Economia, que deia que, tot i que a Barcelona hi ha més habitacions en oferta, entre cometes, de lloguer, els preus, 600 euros de mitjana a la ciutat de Barcelona, estaven fent que molts estudiants tinguessin no només dificultats per trobar una habitació de lloguer a Barcelona, sinó que molts estudiants estaven triant els estudis no només pel prestigi de la universitat o per l'interès que ells poguessin tenir en fer una carrera o una altra, sinó per les possibilitats de pagar-se una habitació. I que hi havia alguns estudiants que decidien anar a estudiar a Saragossa perquè els era molt més fàcil pagar-se l'habitació a Saragossa que no a Barcelona, Girona, Lleida o Tarragona, perquè els preus havien pujat a totes les principals ciutats i també les universitàries. I una de les raons, per cert, era el fet que, com que la llei de l'habitatge no estipulava fins ara, sembla que a l'octubre o al novembre es començarà a aplicar, però no hi havia un topall de preu per les habitacions, igual que passa amb els lloguers de temporada, molts propietaris prefereixen llogar el seu pis per habitacions que llogar-lo de manera completa. Tu, de manera completa, tens un topall, no pots pujar de, m'invento, 800 euros, per exemple, però, en canvi, en habitacions no hi ha topall, passes les 4 habitacions a lloguer a 500, 600 euros i aconsegueixes treure'n 2.000 al mes d'un pis que d'altra manera només en trauries 800. Ara sembla que a l'octubre o al novembre es podrà aplicar també a les habitacions i, per tant, això es podria solucionar. Però, clar, és aquest problema que explicava la Llucia de, a l'hora de triar una universitat o una altra, a banda de que t'agradi la carrera, que la carrera les faci com a tu t'interessa, que puguis tenir sortides professionals, que la universitat que te l'ofereix tingui més prestigi i menys, o que et puguis, que sigui millor o pitjor la carrera, també s'ha de veure com has de pagar-te la manutenció o el lloc on viure, com aquell que diu. Com ho veieu? A veure quin silenci que heu fet.
És evident que això és limitatiu, no? I que aquests 230.000 alumnes, que la majoria venen de fora i que s'han format a Barcelona venint de fora, doncs acabaran sent menys, no? Perquè posaves tu l'exemple de Saragossa. D'aquesta situació, la situació de l'habitatge té una afectació transversal en la qualitat de vida de tota la ciutadania i aprofundeix en les desigualtats. És a dir, a mi el que em sembla preocupant és que totes les dades que ens van arribant és que les desigualtats no només no es redueixen, sinó que van a més, no? I la situació aquesta, doncs, de moltes famílies que no, o de molts estudiants que no poden triar on van estudiar perquè tenen una limitació objectiva de dir, ostres, és que no només és pagar-te la matrícula, que també hi ha una discussió, no?, sobre les taxes universitàries i el que valen les matrícules universitàries, sinó que, sobretot, els mitjans de vida, no? És a dir, si hi ha un estudiant, doncs, que ve de Lleida o ve del Pirineu o de les Terres de l'Ebre, doncs no pot anar i tornar cada dia. I això obliga a buscar la vida aquí, per tant, que com a mínim als pares això els hi costi 1.000 euros al mes, que és una quantitat que hi ha moltes famílies que no es poden permetre.
Jo buscava l'adjectiu, em sortia instrumental, el dret a la vivenda, però és el correcte és el que ha fet servir el Ferran, és transversal, no? És a dir, parteix, és una necessitat bàsica, la necessitat de vivenda, que evidentment s'ha de satisfer per poder exercir i gaudir altres drets, no? I si no el pots satisfer amb dignitat, i subratllo aquest matís, si no pots satisfer aquest dret amb dignitat, la resta se'n poden veure malmès. El problema que tenim és obvi, no? I és que al final topem amb un concepte vertebrador de la nostra identitat, que és el dret a la propietat, i amb un segon concepte vertebrador, que és en aquest cas l'economia de mercat, no? El que es produeix, entenc, al final, i sé que no desvetllo cap dada oculta, és hi ha una confluència desequilibrada entre oferta i demanda. Hi ha molt poca oferta, o hi ha una oferta limitada, perquè el parc públic i el parc a l'abast del ciutadà és el que és, i en canvi hi ha una demanda creixent a base de turisme, i això provoca aquest profund desequilibri. I acabo per concloure amb un pronòstic, amb un propòsit, no? Jo penso, a la llum d'aquesta transversalitat de la que parlava al començament, si poguéssim, és a dir, ens hem de començar a plantejar precisament canviar el signe d'aquesta balança entre oferta i demanda. I l'oferta de vivenda només es pot augmentar precisament a base de satisfer altres necessitats, com són el transport. És a dir, si Rodalies funcionés, no? Si el nostre sistema ferroviari, si el nostre sistema de transport públic funcionés adequadament, automàticament tota aquesta enorme perifèria que envolta la ciutat de Barcelona entraria en l'equació per satisfer la necessitat de vivenda. Per tant, al fil d'aquestes transversalitats, crec que és essencial subratllar la necessitat sistèmica de bons transports que precisament contribueixin a equilibrar aquesta balança entre oferta i demanda en termes de vivenda.
El que passa és que les solucions, que tots sabem quines són, és a dir, que hi hagi més parc públic de vivenda i que efectivament funcioni millor el transport, no són solucions en cap cas immediates. És a dir, són solucions que necessiten anys per construir més edificis i, per tant, més habitatge, o per construir millor la xarxa de Rodalies, per exemple.
I són àmbits en els que les administracions han acreditat ineficàcia.
El problema és que en la Catalunya dels 8 milions, que és la Catalunya que tenim avui, doncs hi ha algunes emergències o algunes emergències socials que requereixen de solucions molt ràpides. És evident que l'habitatge n'és una de les principals, és a dir, hi ha moltes famílies que no poden tenir a l'abast un habitatge digne. Ja no cal que entrem, diguem-ne, després en els problemes amb els pagaments de les calefaccions, dels aires acondicionats, si en tenen, etcètera, etcètera. Això té dues solucions. Una, regular-ho i fer lleis que permetin, no?, que no es pugui fer qualsevol cosa, però sempre hi ha qui troba la via de llogar les habitacions en lloc de llogar el pis sencer, i per tant ho hem hagut de tornar a regular. I té una segona solució, que és l'habitatge públic. L'habitatge públic, el president Illa va prometre 50.000 habitatges, però són lentets. Clar, no es fan d'avui per demà, perquè, entre d'altres coses, no tenen ni els terrenys per fer-los.
Ahir l'Associació de Contractistes avisava que caldrien 10 anys per fer aquests 50.000, però no es poden fer abans.
Arribar al govern i prometre 50.000 habitatges és un brindis al sol, perquè el govern del president Illa sap perfectament que aquests 50.000 habitatges el seu govern no els farà, com pot passar amb qualsevol govern municipal de la conurbació de Barcelona, que també diu, doncs, escolta'm, necessitem més habitatge públic perquè els nostres joves han de marxar. És veritat el que deia el Marc, que al final, si la xarxa de transports funcionés millor, es podria anar, diguem-ne, com sortint de Barcelona. Però és que això ja està passant. És que te'n vas a 40 quilòmetres de Barcelona, o 35, com és el meu cas, i al meu poble no hi ha habitatge pels joves. I estem expulsant la gent cap a Osona, o cap a la Selva, o cap a on sigui. Per tant, mica en mica anem creixent com a país, però és evident que no tenim ni les infraestructures d'habitatge ni les infraestructures de moltes altres coses necessàries pel creixement que estem tenint. I l'habitatge crec que és, tal com estem dient tots tres, no?, un dels temes claus de cara al futur.
Clar, és que als anys 80 aquest país tenia 6 milions d'habitants, ara en té 8, i ens diuen que el 2050 en tindrem 10. I el darrer quilòmetre de la xarxa de Rodalies que es va fer a Catalunya es va fer l'any 75, quan es va fer arribar Rodalies des del poble del Prat, des del municipi del Prat, a l'aeroport de Barcelona. I des de l'any 75 que la xarxa de Rodalies
no creix. A banda que té el manteniment que té i el funcionament que té.
Però això, Ferran, però a més, però ara perquè estem parlant de Rodalies, però si vols encetem el meló de l'educació, tant a primària...
Aquí és on anava jo,
Digues,
Lucía. No, que aquí és on anava jo, que no hi ha res que enriqueixi més una ciutat que tenir justament estudis universitaris, que tenir una universitat. Sí. És a dir, i aquí és on, si començam a impedir que els joves puguin tenir l'accés a la universitat, una ciutat... Hem parlat sovint, no?, de Barcelona cada vegada té més infants, però què passarà quan deixi de tenir cada vegada més estudiants? Qui diu Barcelona diu tots aquests 25 nuclis que hi ha a Catalunya on hi ha universitats, o estudis universitaris. És a dir, al final, crec que hi hauria d'haver qualque solució perquè si hi ha una universitat també hi hagués la possibilitat que les persones poguessin accedir a aquesta universitat, no? D'habitatge, com a mínim. No sé, que hi hagués, doncs, com en els campus, la possibilitat de llogar a la mateixa universitat, o que hi hagués alguns dins d'aquest habitatge públic que s'ha de construir, que estigui pensat també per la gent que ha de fer una carrera. O, no sé, se parla molt dels joves, però potser també estaria bé, no?, que fossin els estudiants que tinguessin alguna possibilitat. No dic que ho tinguin gratis, no, evidentment, però sí que
el problema,
Llucia,
és que al final hi ha tants col·lectius, no?, perquè
clar,
si mirem les persones grans...
És que el problema
persones...
és tan transversal que fa que la gent que està de lloguer veu que els pugen el lloguer d'una manera inassumible.
Clar.
Els joves que es volen independitzar no troben un pis en el que es puguin independitzar i a vegades han de marxar o molt lluny o en una situació de precarietat.
O quedar-se a casa fins als 30 molt llargs.
Els que volen anar a estudiar a la universitat no troben la possibilitat de... És a dir, que acaba afectant a tanta gent que, clar, no, la solució... Clar, ja entenc que quan ara es prometen, no, farem 50.000 pisos. Bé, algú haurà de començar a fer-los.
Sí, però és la terna promesa de tots els governs, aquesta.
Sí, sí, sí.
No?
I fer quilòmetres de Rodalies. Igual, aquí han passat molts governs de tots els colors polítics i aquí no, i ningú havia fet un quilòmetre de via.
No, i després que el canvi demogràfic també implica no només un creixement, sinó que també implica que hi ha cada cop més gent que viu sola. És a dir, abans hi havia moltes famílies que en un pis doncs, hi vivien dues o tres generacions, no? Ara és absolutament extraordinari i, de fet, per sort, hi ha molta gent gran que viu sola perquè és soltera o perquè és viuda i que és autònoma fins que es fa molt gran i viu molts anys i cada cop hi ha més persones que passen dels 90 i viuen soles. Ja no és una cosa tan extraordinària una persona de més de 90 anys que visqui sola, però per tant és una persona que està sola en un pis. És a dir, que també hi ha el canvi social, també és un canvi en les tendències d'ocupació de l'habitatge. És a dir, fa 50 anys a Barcelona o a qualsevol ciutat del nostre país no hi havia persones de 90 anys vivint sola en un pis. És a dir, vivien amb els fills o hi arribava molt poca gent als 90 anys. I això, aquest canvi demogràfic, doncs ha fet que hi hagi la necessitat d'habitatge hagi crescut moltíssim.
Jo sí que voldria matitzar per això, per fer èmfasi no tant amb el diagnòstic com en el futur que tenim. No? Dèiem abans, clar, per concretar aquestes propostes electorals fan falta anys, no? I en realitat no és ben bé així. Per concretar-les el que fa falta és un model i pressupost. I penso que la nostra classe política, que els nostres partits, i voldria ser el més transversal possible, és conscient del problema. És a dir, de fet, hem vist aquestes normes a les que ens referíem per limitar l'especulació amb el tema immobiliari. Per tant, hi ha hagut un esforç legislatiu que està en vigor i que opera a Barcelona en aquests moments. I penso que la promesa que s'ha fet en aquest cas per part del president Illa va acompanyada d'unes dotacions pressupostàries concretes, no? Per tant, voldria ser optimista. És a dir, és evident que el que està passant ens ha desbordat, el fil d'aquests temes, d'aquestes qüestions demogràfiques, el fil d'aquests increments descomunals del preu del metro quadrat de vivenda, de compra-venta o de lloguer, però això està en el centre del debat. I hem de ser optimistes en el sentit de que les polítiques públiques arribin a bon port, perquè penso que estan deixant rastres concrets, a pesar de la clínica que de forma evident ens donen el dia a dia, sobretot en aquests mesos de setembre, octubre, a pesar dels símptomes d'atenció que vivim en aquests moments.
Però a més, jo crec que s'ha de ser una mica més agosarat, no? És a dir, ara, per exemple, el Ferran deia, hi ha persones de 90 anys que viuen soles en un pis perquè són vídues o perquè són solteres o el que sigui. Potser hi ha moltes d'aquestes persones que no voldrien viure soles. però no van a una residència d'avis, perquè el model de residència d'avis és un sociosanitari,
sí, sí,
on hi ha persones malaltes.
Que estan molt malament.
Escolta, sí, països que tenim com a avançats, com pugui ser el nord d'Europa, tenen un model meravellós que es diu cohousing o co-living, que està regulat. Aquí ningú s'ha atrevit a fer-ho. I per tu poder-te'n anar amb una colla d'amics, diguem-ne, de gent gran, que no volen viure sols, t'has de muntar un cerimonial i t'has de muntar una cooperativa i comprar-te l'edifici i estructurar-ho com si fos no, un club social, quan si algú s'atrevís a regular els co-livings i els co-housings, potser també podrien servir per aquests joves que estan a les universitats. M'ho invento, eh? Però que s'ha d'anar una mica més enllà dels models tradicionals, perquè crec que els grans reptes, com és el repte de l'habitatge, també requereixen solucions que vagin una mica més agosarades, que hi ha d'altres països que ja les han provat i està comprovat que funcionen.
Sí, sí.
Per tant,
sí, sí, i que no ens en sortirem només construint i fent més pisos, o no ens en sortirem només regulant. És a dir, segurament s'han de fer moltes coses a la vegada i s'han de fer caure molts murs mentals. I fins ara l'habitatge ha pogut també ser un negoci o ser un bé especulatiu per guanyar diners i ha estat dins de l'economia de mercat.
O, perdona, Ferran, doncs, o senzillament una mesura d'estalvi per una família que té uns petits dinerets que vol estalviar,
sí, sí,
i que, com que
bueno, doncs,
el sistema bancari, sí, sí, d'acord, no li dona res d'aquells petits dinerets...
Però de la mateixa forma que no es pot especular amb el preu dels medicaments, perquè no es pot, i val el mateix un medicament amb una farmàcia a Olot que a Barcelona i en un barri que l'altre, doncs segurament amb l'habitatge, doncs al final, si realment és una urgència tan forta, doncs s'haurà de treure del mercat lliure.
Puc dir una cosa sobre el co-living? Sí. És un altre debat per un altre dia, però alerta amb aquestes iniciatives que estan molt bé, com sempre, la iniciativa és bona, sempre que no acabi especulant també, no? És a dir, sempre que no s'acabi encarint el preu del metre quadrat, perquè justament com això de llogar les habitacions, no? Fan que el conjunt al final pugui servir per enriquir-se, perquè llavors tornaríem a tenir el mateix problema.
No seria el cas ni de Japó ni de Finlàndia,
no,
per exemple.
No, jo estic parlant d'aquí, eh?
Jo posava l'exemple de llocs on ha funcionat.
Si s'ha de copiar-ho bé, eh? Estaria bé, però sí que és veritat que, per exemple, després ja s'aproven aquestes lleis en què hi ha aquestes escletxes, en què tothom veu que hi ha aquesta escletxa. I han d'esperar que s'apliqui la llei i veure que hi ha aquesta escletxa, com el lloguer de temporada, el lloguer d'habitacions...
No, com que hi ha un ajut per joves, ja pugem el preu perquè ja hi ha un ajut.
Ja no es pot fer negoci, sí, clar.
Exacte, sempre hi ha el perill, sempre hi ha el perill. Lucía, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt ben ferrada.
D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i ara continuem.
Catalunya migdia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Un extraordinari estafador professional.
La meva targeta.
Pot enganyar a tothom.
Per si vols comprar un cotxe o anar a sopar.
Absolutament tothom. Una història increïble, però real. Rogue Agent és la gran pel·lícula. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest diumenge es lliuren els Premis Emmy. I per primer cop ho podràs viure en directe a Catalunya Ràdio.
The Emmy goes to...
És la nit que no es vol perdre cap aficionat a les sèries.
The White Lotus.
No one in the history of the world.
Severance.
Mark, look, I'm not her. I'm not.
The Adolescents.
Fucking Marcy, don't!
Es disputen els guardons més importants del món de les sèries.
The Emmy goes to...
El nivell d'aquest any és altíssim. És realment molt difícil saber quina sèrie en sortirà guanyadora.
Totes les emocions de la nit més important pels amants de les sèries amb Toni de la Torre i l'equip de La Finestra Indiscreta.
The Emmy goes to...
La matinada de diumenge a dilluns a Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
pràcticament 3:45, ara farem allò, perquè mira, ara comencen a sonar els senyals horaris. Per tant, ara són 3:45. 3:45 de l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, marcada fins ara, una vegada més, per la defensa de la llengua catalana. La decisió ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de, doncs, trencar aquesta llei que volia, precisament, blindar la presència del català a les aules ha fet que la llengua torni a estar sobre la taula. Això durant el matí, ara repassarem el que s'ha dit al matí, però a la tarda tenim també la convocatòria de les manifestacions a Barcelona, a Girona i a Tortosa de l'Assemblea Nacional Catalana. De fet, on s'ha de fer la manifestació de Barcelona i tenim ja el Martí Ferrero, company dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha ambient de manifestació o no?
No, encara. Tens, no? Fins fa 5 minuts plovia ja. I feia sol. Ara només fa sol.
Bé, ja és un pas endavant. Com a mínim sí. No us mullareu. Com a mínim no us mullareu.
Ara com ara no.
Si em permets un apunt personal, Martí, el Martí Ferrero cobreix avui la seva última Diada Nacional de Catalunya després de quantes, Martí?
Doncs no t'ho sabré dir, perquè fa 42 anys que sóc a Catalunya Ràdio, probablement sigui la 42a diada que cobreixo, sí.
I estàs a punt de jubilar-te, i per tant, escolta'm, no sé si es viu de manera especial el fet de cobrir aquesta última manifestació, o no hi has ni pensat, per no ser conscient del moment.
No, encara hi pensaré quan hagi acabat de passar l'última crònica del dia, perquè de moment se m'ajunta tot, a la feina i les emocions.
Ja, m'ho crec. Escolta'm, aquests 42 anys vivint diades nacionals, clar, has viscut de tots colors. N'hi ha hagut algunes més mobilitzades, algunes sí. Mobilitzades de manera espectacular i d'altres, en canvi, de més desmobilitzades. Aquesta com la situaries ara mateix en aquests minuts previs a la manifestació i aquesta tarda?
Home, clarament en una fase postprocés que ja va començar l'any passat, de desmobilització i de desànim molt general. Per tant, jo crec que l'independentisme aquest any té els mateixos fantasmes a conjurar que l'any passat. L'any passat, recordem, que va ser la primera diada amb l'independentisme a l'oposició, amb l'arribada al govern dels socialistes, amb la presidència de Salvador Illa. Ja va ser una diada convocada al crit de tornem a sortir al carrer, refem-nos. Ha passat un any i els patrons de comportament, els missatges que es llançaran avui i les reivindicacions que es plantejaran són, si fa o no fa, les mateixes. De fet, el lema Més motius que mai per la independència va acompanyat d'una reflexió que fa l'Assemblea en el sentit que cal reaccionar, cal tornar a mobilitzar el moviment independentista. Diuen que fa massa anys que fan marxa enrere. Per tant, reivindicacions les mateixes i fantasmes a conjurar també. I a més, a partir d'aquí, doncs suposo que caldrà esperar discursos molt autocrítics amb aquest desànim, amb aquesta desmobilització, i molt exigents amb els partits independentistes, als quals se'ls tornarà a acusar, doncs, de renunciar a la confrontació democràtica amb l'Estat i d'optar per una via pactista que, a parer de l'Assemblea Nacional Catalana, no condueix absolutament a res. De fet, el llenguatge d'aquest any és especialment contundent. Els continguts els mateixos, però el llenguatge és molt contundent. No vol dir que s'acabi reflectint en els discursos que es pronuncien al final d'aquesta manifestació, però sí que es contenen en el manifest de l'Assemblea Nacional. Per exemple, es parla, doncs, de... Mira, ara t'ho diré, perquè busco la textualitat. L'amnistia és un frau, el català Europa fum, el traspàs de Rodalies una broma, el finançament singular una burla disfressada de concessió.
Doncs, efectivament, la textualitat, podríem dir, la potència dels missatges que realment són intentant mantenir una mica la tensió, podríem dir, tot i que hi ha una vegada més la divisió interna. És a dir, una altra vegada tornarem a tenir la imatge d'una unió molt agafada amb pinces, per no dir de desunió, perquè, de fet, en els missatges previs ja hi ha hagut també algunes topades, no?, entre diferents forces polítiques independentistes.
Sí, a veure, l'horitzó uneix l'independentisme, evidentment. La independència, la república, el reconeixement del dret d'autodeterminació i l'exercici del dret. Però pel camí, el que els separa són estratègies radicalment oposades i enfrontades. I això també es reflecteix en l'estat d'ànim del món independentista i en la presència i la representació dels partits en aquesta manifestació. Per exemple, Esquerra, la delegació d'Esquerra l'encapçalarà la número 2 del partit, la secretària general, el Genda Alemany, i no pas el líder, el president Oriol Junqueras. Ja fa massa diades que Esquerra ha de fer front a situacions incòmodes quan arriba l'11 de setembre. Em remuntaré, per exemple, l'any que hi va haver el trencament del govern independentista de coalició amb la sortida de Junts. Després hi va haver una autèntica trencadissa d'Esquerra Republicana amb l'Assemblea Nacional Catalana. Ara, l'any passat, va ser doncs un punt d'inflexió. Esquerra Republicana venia d'investir president de la Generalitat, Salvador Illa. En fi, i aquest any doncs gestionaran la diada de la millor manera que puguin i sàpiguen. Això per una banda. Després un altre detall que demostra que l'independentisme no està per grans exercicis de retòrica i el que necessiten és doncs acció, és que hi ha una novetat que per mi és rellevant en l'escenografia d'aquesta diada, perquè habitualment acaben amb els parlaments dels discursos polítics aquí on som nosaltres. Aquest any, aquí, al Portal de la Pau, amb Colom i el seu dit, doncs, justament al davant. Amb parlaments de totes les entitats independentistes que convoquen la manifestació, sempre liderades per l'Assemblea. Però hi ha parlaments de tots els representants de cadascuna de les entitats. Aquest any no. Aquest any s'ha decidit que només parli Lluís Llach com a president de l'Assemblea en representació de totes les altres. Hi haurà un únic discurs i pretesament unitari.
Doncs aquest és l'ambient previ que hi ha a aquesta manifestació que ens explicarà el Martí Ferrero per 42a vegada i per última vegada. Martí, gaudeix-la. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
No sé com ho veieu, indicatiu de l'ambient que hi ha, comunicat d'urgència ara mateix de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'AMI i el Consell per la República, la Intersindical i el CIEMEN. Tot i la previsió de pluja a Barcelona, es manté la manifestació convocada per aquesta tarda. Per motius tècnics i de seguretat, tanmateix, l'acte polític final previst un cop acabada la mala mobilització a l'escenari es pot veure alterat. El fet que s'hagi de recordar que es manté la manifestació indica que hi ha també el risc que una manifestació que ja es preveia de poca mobilització amb la pluja d'aquest matí al centre de Barcelona i les imatges del xàfec pogués fer que algú encara s'ho repensés més. No sé com ho veieu en aquesta prèvia.
Bueno, jo crec que els discursos del matí i d'ahir, no?, després de la sentència del TSJ, és evident que, diguem-ne, només queda la llengua per unir totes les sensibilitats presents a la diada, no?, que van doncs des de la CUP fins al PSC, perquè el Partit Popular i Vox no hi han volgut ser, no? Només la llengua uneix i encara hi cap tothom. Altra cosa és després la resposta, no? Perquè també el degoteig de sentències també ens fa evident que en el marc legislatiu i en el marc institucional espanyol, doncs realment hi ha poques escletxes per fer això que es diu cada cop que es fa un decret o una llei que afecta el català a l'escola, de blindar l'escola en català, no? Les escletxes cada cop són menys. I anant a la diada estrictament, clar, aquí, i no em vull repetir amb el que comentava el Martí, però el problema és que no hi ha un objectiu clar, no? És a dir, que des del 2012 fins al 2017 hi havia un objectiu i un horitzó clar, el 2018 i el 2019 també hi havia un motiu clar, que era protestar contra la repressió, després ve la pandèmia, però aleshores ja després tot es desinfla i el moviment entra clarament en una fase de desorientació. Entra en una fase de desorientació, però els motius que van alçar el moviment, és a dir, l'esgotament del marc autonòmic, segueixen plenament vigents, no? Tenen una vigència pràcticament esplendorosa. Quan mirem quina és la situació de la xarxa de Rodalies, quan mirem quin és el debat sobre el finançament, quan mirem quin és el debat sobre la llengua i si ara, per exemple, hi afegim doncs els incompliments pel boicot de la dreta i l'extrema dreta judicial a l'amnistia. Per tant, les causes segueixen sent-hi, però hi ha desànim de la base independentista per aquesta manca d'horitzó i per aquesta manca d'alternativa.
Jo crec que tens raó, Ferran, no existeix desànim, existeix desorientació, existeix probablement no haver acabat de pair el que va significar el 2017, però en tot cas aquest matí quan hem començat el programa ho dèiem, no? Jo m'he trobat sota la pluja esperant l'acte que feia Òmnium Cultural a les 12 i clar, allà hem trobat molts companys perquè Òmnium pretenia fer una foto de l'independentisme o de persones que estem a l'independentisme d'ençà de fa molts anys i clar, al final davant d'aquest aquest desànim i aquesta desorientació en els comentaris, diguem-ne, sempre surt el mateix, no? Cal reflexió, cal pensar on anem, cal pensar com hi anem, cal pensar amb quins lideratges hi anem, cal refer la unitat, que no hi és en aquests moments, i cal segurament, la llengua segur que és un eix vertebrador molt gran, eh? Però calen moltes altres coses a banda de la llengua, perquè no vull treure la importància, eh?
Sí, sí, no.
És cabdal, estem en emergència lingüística en aquests moments per com ho tenim tot plegat, diguem-ne, però és evident que durant els darrers anys la repressió ha fet la seva feina i per tant cal refer molt d'allò que s'havia fet entre el 2006-2007 i el 2017 segurament, no? I per tant jo crec que diguem-ne, tots els moviments socials tenen moments més somorts i moments més àlgids. Jo no diria que l'independentisme està mort, ni no, molt menys, no. Perquè si avui hem aguantat sota la pluja el que hem aguantat, vol dir que allà hi ha llavor per tornar a créixer, no?
Claríssim.
Però en tot cas, segurament cal una reflexió molt profunda més enllà de la llengua. Que la llengua és un motiu que avui uneix aquesta manifestació i mobilitzacions que hi hauran avui? Doncs segur que sí, però hi ha d'haver molt més.
Marc?
A mi la veritat és que em costa posicionar-me. O sigui, el que em demana l'esperit, el més immediat, és verbalitzar que al meu entendre la caiguda demogràfica, parlant en plata, és a dir, d'aquells 2 milions de persones que surten a l'any 2012, a les desenes de milers que puguin sortir avui, o centenars de milers, els que siguin, em costa acceptar que sigui una evidència empírica d'un estat d'ànim. Els estats d'ànim no es mesuren en ocasions d'una forma tan empírica. És a dir, jo crec que l'independentisme, que és una opció que considero totalment legítima, és identitari, és emocional i, per tant, és potencialment mobilitzable si es produeix l'escenari i es donen els ingredients, no? Per tant, no acabo de compartir un diagnòstic de desmobilització o de desànim. Penso que és evident, hi ha una qüestió empírica i és que hi ha menys gent al carrer, però la mesura en què és tan emocional, considero, insisteixo, que no és una pauta que ens permeti objectivar la situació en la que es troba en aquests moments. Del que sí que discrepo d'una forma explícita és que aquesta caiguda demogràfica sigui el resultat de la repressió, no? Com comentaves fa un moment. És a dir, perquè pot ser degut també a altres factors, a la reflexió, pot ser degut a la decepció, pot ser degut... És a dir, que la repressió, que intueixo...
Hi ha hagut gent que ha patit molt en aquest país,
moltíssim,
eh? Hi ha gent que continua patint molt en aquest país.
Totalment,
eh?
D'acord.
A causa de la repressió.
Sí.
Vol dir que alerta, diguem-ne, menys tenir el que ha sigut la repressió durant el procés.
Crec que el Marc no està menys tenint la repressió, sinó que la repressió sigui el motiu de la destrampada general.
En tot cas, ha fet una feina molt important.
Exacte, però les coses no passen per una sola causa. Són multicausals.
Sí, que és aquesta multicausalitat. És a dir, seria, jo crec que és el contrari, no? És inclús menys tenir l'independentisme, considerar que la conseqüència del que objectivament passa avui és o és causa de la repressió. Jo crec que hi ha molta reflexió, jo crec que tots hem après i que la reflexió s'acabarà traduint en conductes personals, de sortir o no sortir al carrer, manifestar-se o no, però en tot cas insisteixo, crec que l'independentisme, el que em sembla totalment legítim, és identitari, és emocional, i els números que demà puguem veure publicats difícilment ens donaran o ens permetran copsar l'estat d'ànim.
Veurem com està l'ambient aquesta tarda, insistim, ja a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, que des de les 4 i fins a les 8 estarà seguint tot el que passi aquesta tarda, no només amb aquestes manifestacions, sinó també en la resta de l'actualitat, com fem nosaltres. Ara mateix, 3 quarts de 4, fem una pausa i de seguida anem als Estats Units, perquè ahir la imatge va ser realment impactant de l'assassinat d'aquesta figura, d'aquest activista conservador, trumpista, Charlie Kirk, d'aquí la policia dels Estats Units encara busca qui és l'autor d'aquest assassinat. Ara ho comentem.
Catalunya migdia. On sempre vas de compres, on sempre quedes amb amics, on sempre hi ha vida. Ara, com mai, celebrem la renovació de l'illa i els seus jardins. El dijous 18 de setembre a les 6 de la tarda gaudeix d'una gran festa oberta al públic amb actuacions de circ i el concert de Ramon Mirabet. A més, el circ continuarà el divendres 19 i el dissabte 20. Nova l'illa, on sempre, com mai. Més informació a l'illa.com.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ha tornat la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
He començat a ser ignorant i m'agrada molt. Aprenc de tots vosaltres perquè, com diu el filòsof Josep Maria Esquirol,
el saber pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Catalunya migdia.
13 minuts i les 4. Com deia, la policia dels Estats Units continua buscant el franctirador que ahir a la nit va matar l'activista conservador trumpista Charlie Kirk durant una conferència a l'aire lliure al campus d'una universitat a Utah, a l'oest dels Estats Units. Segons les autoritats locals, l'assassí va disparar des d'una teulada de més de 100 metres del lloc i avui l'FBI ha fet públic que hauria utilitzat un rifle d'alta capacitat. Anem cap als Estats Units, saludem la corresponsal de TV3 als Estats Units, la Lídia Heredia. Lídia, bona tarda, bon dia per tu.
Bona tarda, sí, bon dia, com estàs?
Aquí estem com molt impactats perquè a més la imatge, clar, va ser captada per les imatges, per els telèfons mòbils, per les càmeres, i realment és un moment que et sacseja. Com viu als Estats Units aquest assassinat?
Doncs us ho podeu imaginar, absolutament consternats, i una mica amb la seqüència molt similar, no?, que sempre es produeix després d'un episodi del que té tota la, no?, té tot el segell de ser violència política. Deixa'm recordar, Òscar, que no sabem encara qui ha matat Charlie Kirk, jo crec que és una obvietat, però val la pena recordar-ho. L'FBI acaba de fer una roda de premsa dient que han trobat efectivament aquesta arma, que tenen algú, que li han pogut seguir els moviments, que sembla que és algú d'edat universitària, però no sabem qui és. Però sempre és la mateixa seqüència, laments, condols, condemnes de la violència i de la violència política, però politització i utilització pràcticament immediata. I estem assistint exactament a aquesta mateixa seqüència i, curiosament, alimentada pel propi president del país, en aquest cas, no? La primera reacció de Donald Trump va ser... Ells eren amics personals. Charlie Kirk és una persona clau en l'ascens de Donald Trump i en la seva victòria en aquestes últimes eleccions, perquè li ha aconseguit mobilitzar aquesta part de vot jove, blanc, conservador, ha aconseguit posar de moda, no?, la dreta entre una part de la població que s'han enganxat a aquesta corrent i que li ha donat moltíssims vots a Donald Trump. Per tant, ell està personalment afectat, i així ho va fer saber, i va ser una condemna, diguéssim, de humana, però acte seguit, i va penjar un vídeo de 4 minuts a les seves xarxes socials, és ell mateix qui condemna, no?, el president, segurament amb la retòrica més incendiària dels últims temps, condemna aquesta retòrica, diu que és la llavor d'una violència que pot passar de la retòrica a la realitat, com va passar ahir, però només mira una banda, no?, i diu que és l'extrema esquerra qui és la responsable del que ell diu que és el terrorisme que està visquent aquest país. I això deia molta gent que s'hi ha enganxat, no?, perquè és evident que la xarxa és un festival de teories de la conspiració de tots els aspectes polítics. Hi ha gent a l'esquerra celebrant aquesta mort, és a dir, això també està passant, però clar, quan ens trobem en una situació així, jo crec que sempre hi ha nivells de responsabilitats, i si el president del país clarament pren partit i només assenyala cap a una banda, doncs està marcant una mica el camí. I aquest és el moment en el que estem, aguantant una mica la respiració i confiant que això no sigui la guspira que sembla que molts estan esperant perquè passi alguna cosa, sinó que sigui l'episodi definitiu perquè s'abaixi el to, no?, d'un país que està molt polaritzat i que la violència política forma part de la seva història, a banda i banda, i és la llista és tan llarga que no fa distinció de colors polítics.
Deies que miren cap a una mateixa banda des de l'administració. Clar, per exemple, avui es decreta per part de Donald Trump que les banderes estiguin a mig pal, però en canvi fa tot just uns mesos que s'assassinava a la presidenta de la Cambra de Representants de Minnesota, que era demòcrata, Melissa Hortman, juntament amb el seu marit.
I el seu marit, sí.
I allà no hi va haver ni mig pal ni pràcticament cap mostra de condol per part de la Casa Blanca. És a dir, que segons quins morts sí que tenen uns homenatges oficials, podríem dir, i en canvi d'altres no, que és aquesta línia que tu deies de mirar sempre cap a la mateixa banda i instrumentalitzar segons quins morts en un benefici polític, amb el risc que això comporta d'atiar aquesta mena de discursos.
Sí, i això no es pot evitar, i passa a nivell, doncs, de ciutadans anònims i també a nivell d'algunes figures mediàtiques, eh? Ahir un presentador de la Fox, Jesse Waters, cridava directament a dir, escolta'm, això és un nosaltres contra ells i l'esquerra està en guerra amb nosaltres. Però un comentarista progressista de la CNN, diguéssim que no un presentador de la cadena en aquest cas, però sí que un comentarista, deia, escolta'm, aquest noi és ell que ha escampat el discurs de l'odi, i quan escampes el discurs de l'odi a vegades te'l pots trobar. És a dir, que això passa. El que passa és que, insisteixo, quan són els responsables polítics triats pels electors els qui atien aquest discurs, per mi això és el que fa la diferència. I això és el que ha fet, Donald Trump, que, com bé assenyales, no ho fa cada vegada que hi ha un episodi de violència política.
Charlie Kirk, qui era, diguem-ne? Era un activista, un podcast, tenia milions de seguidors, era clarament favorable a Donald Trump, però era una figura molt, molt coneguda en segons quins àmbits, no?
En molts àmbits. Uh-huh. En molts àmbits, alineats ideològicament amb ell o no. Jo la primera vegada que em vaig sentir parlar va ser a través de la meva filla, que estudia a una universitat aquí, perquè era una persona molt popular. Ell, amb 18 anys, va fundar una organització d'estudiants conservadors, anava de campus en campus per organitzar aquests debats multitudinaris en què ell, d'alguna manera, reptava els que estaven a les seves antípodes ideològics a demostrar que ell estava equivocat. Eren uns debats molt ràpids, esmolats, que, a més, es convertien en clips virals i feien campanya, no?, a favor de la ideologia conservadora i a favor de Trump. Ell era un aliat electoral de Donald Trump. I era una figura lligada al president en el seu primer mandat, un habitual de la Casa Blanca, però ha estat una figura molt clau, com us deia abans, perquè Donald Trump hagi guanyat aquestes eleccions, perquè era un personatge molt influent, amb milions de seguidors en tots els seus canals a les xarxes socials, defensor a ultrança de la segona esmena, del dret a portar armes. Havia arribat a dir que aquest dret compensava que anualment hi hagués algunes morts, algunes víctimes col·laterals pel fet que els Estats Units pugui ser un país armat, de conviccions religioses molt conservadores. Havia arribat a qüestionar la separació de l'Estat i l'Església, un conegut també per ser un anti... considerar que els drets del col·lectiu gay i trans havien arribat massa lluny. Deia que a Donald Trump li havien robat les eleccions el 2020, és a dir, que també havia contribuït a propagar algunes mentides. Pel que fa a la immigració, era defensor d'aquesta teoria de la substitució, que els immigrants posen en perill els blancs als Estats Units, per tant, a favor de les deportacions. És a dir, que era un personatge amb unes idees, si més no controvertides, no? I ell les utilitzava en aquests debats. Tenia moltíssims seguidors i també tenia moltíssims detractors. El que sí que és cert és que ell defensava el debat. El debat, si tu vols, un debat agressiu, un debat, no sé si més d'idees de fons o més pensat per viralitzar-se i per aconseguir clips de minuts que després li servissin, però era un home que ahir va morir mentre defensava les seves idees en debat amb els seus oponents polítics, amb una mort violenta, amb unes imatges que tu comentaves que les televisions d'aquí no s'estan veient, s'estan veient a les xarxes, però he de pensar que aquí totes les teles aturen la imatge just quan li disparen el tret.
Ens queden 5 minuts per arribar a les 4 perquè ens agafi el relleu algú que tu coneixes bé, com és el Francesc Garriga.
Sí.
Tinc aquí el Ferran Casas, la Mònica Sabada i el Marc Molins, que abans de començar la tertúlia, especialment el Marc, em deia, vinc absolutament impactat per aquesta mort, perquè realment m'ha destarotat, sí, sí. No, Marc?
Moltíssim, moltíssim. M'ha impactat d'acord, és a dir, en fi, sí, sí, moltíssim. A més...
No, és que la imatge és molt crua, molt crua, i potser és un fet diferencial d'aquest cas. Tu ara parlaves de l'assassinat d'aquesta congressista i el seu marit, d'això no vam veure cap imatge. Va passar dins de casa seva. Vam veure la imatge de l'assassinat a sang freda del CEO d'aquella assegurança, no?, d'aquella assegurança mèdica fa uns mesos també a Nova York. Vam veure com disparaven el president dels Estats Units en un míting. Sí. Però segurament aquesta, potser de totes, és la més impactant. Perdona, Marc,
més,
que t'interromput.
No, bàsicament per subratllar aquesta idea que també verbalitzaves, l'idea, i és que al final ell mor en un debat, no? És a dir, mor d'una forma, amb la discrepància que ens pugui generar el seu plantejament, però mor contestant a una pregunta que se li està fent en aquell moment precisament sobre els tirotejos en campus i demés, no? Però en tot cas mor dialogant, i això fa que encara sigui més punyent, no? Jo la reflexió que em feia, i amb això acabo, és que quants conflictes de la història de la humanitat tenen un factor espurna, no? Vivim en un ambient que cada vegada és més irrespirable, és a dir, vinc igual de compungit quan vaig saber que Rússia estava fent accions exteriors sobrevolant Polònia, que Israel estava entrant en territori aliè, en aquest cas dels Emirats Àrabs. El factor espurna, quan les atmosferes són irrespirables, en història compta. I això perfectament pot ser una espurna. Acabat veurem què hi ha darrere, perquè Estats Units és el mateix país, evidentment, que des del 63 intenta contestar què hi ha darrere de la mort de Kennedy, no? És a dir, veurem si se'n treu l'entrellat, si no se'n treu, però insisteixo en que en un ambient i en una atmosfera carregada aquestes situacions poden ser punyents.
Sí, jo, bueno, primer que tot saludar la Lídia, que fa molt
hola, que no parla. Bueno, hola a tots, eh?
Ben trobada.
Crec que us conec a tots.
Està monopolitzant el Ferran, ara, la salut de la Lídia. Escolta'm, Ferran, de debò.
Doncs en nom de tots. Clar, el que impressiona això és que al final aquests discursos d'odi, no?, que ja ens hem acostumat i que ja hi convivim i que al principi tots els periodistes estàvem d'acord en fer cordons sanitaris i en apartar-los, i ara ja, doncs, cada cop més, doncs, va sortint Vox, va sortint Aliança Catalana, Donald Trump, Milei, Orban... Al final, no només acaben anant contra els col·lectius, contra els que ells apunten, sinó que també se'ls acaba girant en contra a ells mateixos. És a dir, si tu al final converteixes això en la jungla o allò amb l'oest americà, no?, on no hi ha normes i cadascú pot fer el que vulgui i pot pensar que es pot prendre la justícia per la seva mà, doncs passen aquestes coses. I això és especialment greu quan els que ho alimenten són els líders polítics, que haurien de tindre un enorme, enorme plus de responsabilitat en això. I ho dic també per l'ambient que hi ha, per exemple, a la política espanyola, amb insults totalment, i desqualificacions totalment. De tota mena.
Mònica, res,
no,
un
res,
minut.
Jo crec que aquests fets el que ens han de fer reflexionar és com entenem la discrepància política i com expressem la discrepància política. I, en tot cas, diguem-ne que algú tingui unes idees diferents a les meves no vol dir que li hagi de tirar un tret. No? Passa en un país on, diguem-ne, hi ha un debat sobre les armes també molt gran. Aquí segurament ens ho miraríem diferent, però, en tot cas, la discrepància s'ha d'entendre des del diàleg, des de els debats, etcètera, etcètera, i per tant compungeix, diguem-ne, malgrat tota la discrepància amb aquest senyor, compungeix aquest assassinat d'aquesta manera tan brutal.
Doncs de moment tenim aquesta roda de premsa de l'FBI dient que han trobat aquest fusell i que tenen indicis de qui podria estar al darrere d'aquest assassinat. Veurem com evoluciona aquesta investigació. Lídia Heredia, corresponsal de TV3 a Washington, gràcies per acompanyar-nos. Salutacions, bona tarda.
A vosaltres, bon dia, una abraçada.
Gràcies. Ens queda un minut per arribar a les 4, per tant, també acomiado el Marc Molins, el Ferran Casas i la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres. Fins
gràcies
a la pròxima.
Bona
que
dia, dia,
dia,
dia, dia, bona el que queda de diada.
Exacte, bona mitja diada, com aquell qui diu. Ens queda un minut per arribar a les 4. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Ara passem el testimoni al Francesc Garriga, al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio, on tindrem informació de què és el que pugui passar. Per exemple, l'Assemblea Nacional Catalana ha desconvocat alguns dels actes que tenia aquesta tarda, per exemple, la que hi havia davant del TSJ a Via Laietana, que ha quedat desconvocada. convocada i, en canvi, es demana a la gent que vagin cap al Pla de Palau per la manifestació que es manté a les 17:14, com és tradicional. Per tant, l'Assemblea manté la manifestació, però, en canvi, desconvoca alguns altres actes que tenia, perquè suposo que el que vol és que la gent s'aplegui tota la manifestació, tenint en compte, insisteixo, que les imatges del matí sota la pluja al centre de Barcelona podien desmobilitzar alguns dels manifestants. Veurem com va tot plegat a la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Bona diada, el que queda de diada, a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.